Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els sabadellencs podran sortir del Vallès Occidental a partir de dilluns. El Departament de Salut ha decidit aixecar el confinament comarcal arran de la millora dels indicadors epidemiològics i amb vistes a Setmana Santa. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La consellera Alba Vergés ha fet l'anunci aquest migdia, però també ha fet una crida a la prudència.
Ser especialment curosos en aquests moments que ens poden fer baixar la guàrdia, com per exemple a l'hora de compartir amb altres persones un àmpat, qualsevol cosa que haguem de fer sense mascareta. És important, doncs, que tots aquests riscos els estalviem i, evidentment, que només permetem, doncs, aquests àmbits en el que és la pròpia bombolla de convivència. Tot allò que surt de la bombolla de convivència, tot allò que surt del nostre àmbit de vida més íntim, ha de ser fet sempre intentant minimitzar els riscos i amb la màxima precaució.
Una altra de les novetats a partir de dilluns és que les botigues no essencials podran obrir els caps de setmana.
L'AMPA de l'Escola Creu Alta diu no a la creació d'un grup bolet de P3 de cara al curs que ve.
Un centenar de persones s'han concentrat davant del centre aquesta tarda per demostrar el seu rebuig a la mesura que acaben de conèixer pocs dies abans de les preinscripcions. Alerten que l'escola d'una línia no té espai per acollir un segon grup de P3.
En esports, Caral Castellet passarà a la final del Mundial de Snowboard.
La Ryder sabadellenca s'ha classificat amb la segona millor puntuació, només superada per Chloe Kim. La final es disputarà dissabte a Aspen, Colorado, a partir de les 9 del vespre, hora d'aquí.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat avui, un nou dia assolellat després de tots aquells dies de núvols. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació meteorològica ve marcada per la tranquil·litat en predomini de l'ambient, assolellat i temperatures molt suaus, una pujada moderada de la temperatura màxima. Només de cara al final de la jornada s'incrementarà la nuvolositat al vessant nord del Pirineu, on fins i tot podrien arribar algunes precipitacions. Per demà arriben canvis. Un sistema frontal farà augmentar la nuvolositat ràpidament al llarg del matí, arreu del territori, amb precipitacions més probables a zones del litoral, prelitoral i resta de la meitat est, així com al Pirineu. A partir del migdia creixeran a més nuvolades que entre el Solsonès i la zona de l'Empordà descarregaran ruixats localment acompanyats de tempesta. Ruixats que també podrien fer acte de presència a punts del prelitoral i que de manera més aïllada podrien arribar al litoral. A partir de la tarda començaran a minvar la nuvolositat a la meitat oest del territori. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més alts a les Terres de l'Ebre i a Ponent, i en canvi a la resta serà semblant o una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, al seu pas per Cerdanyola, amb 1,5 km de retencions en sentit nord, en sentit Girona, i 1,5 km de retencions a Barberà, en sentit sud. Ja a Barcelona, trams intermitents de retencions a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Horta en els dos sentits. El confinament comarcal s'acabarà dilluns que ve per les bombolles de convivència. A partir d'aquest dia, la mobilitat estarà permesa al conjunt de Catalunya amb els contactes estrets. La mesura sembla que es mantindrà durant la Setmana Santa. Una altra de les novetats és que el comerç de fins a 800 metres quadrats podrà obrir tots els dies, inclòs el cap de setmana. Pel que fa a la restauració, es mantindrà l'horari actual de 8:45 del matí a les 5 de la tarda. En l'àmbit esportiu es permetran les competicions federades per als menors de 16 anys. També obriran les sales de joc amb un aforament del 30%.
Tot i que les mesures es relaxin a partir de dilluns vinent, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una crida a la responsabilitat de tothom. Ho ha dit aquest migdia després d'anunciar les noves mesures.
Aquestes petites obertures ens han de fer estar encara més alerta. No al revés, sinó una mica més alerta de no poder-nos relaxar, donat que estem en aquestes setmanes claus, que podem anar avançant, però que, evidentment, doncs, hi hem de posar tota l'alerta i tota la precaució en les mesures individuals, que també acaben sent mesures col·lectives.
Per altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha dit que s'haurà de portar el certificat d'autoresponsabilitat per justificar els moviments i que s'haurà d'acreditar que es trenca el confinament comarcal amb la bombolla de convivència.
Control policial pot demanar perfectament si aquelles persones que van en el vehicle són d'aquesta mateixa bombolla o no. Com? Doncs fàcil, per exemple, doncs amb un simple certificat de convivència de l'Ajuntament corresponent.
El que no es podrà fer serà sortir del perímetre del Principat, tampoc durant la Setmana Santa. El Ministeri de Sanitat va pactar ahir amb les autonomies que no es podria viatjar entre comunitats, a excepció de les Canàries i les Balears. D'altra banda, les trobades només podran ser de 4 persones en espais públics tancats i de 6 als oberts. I a les cases particulars, només persones convivents. Aquestes mesures, acordades arreu de l'Estat, estaran en vigor entre el 26 de març i el 9 d'abril en el cas de Catalunya.
Unes mesures que s'aproven quan la velocitat de contagi ha pujat una centèsima des d'ahir a Sabadell i ara se situa al 0,80. En canvi, recula el risc de rebrot, que ha passat dels 169 punts d'ahir als 166 d'avui. La incidència acumulada 14 dies ha tornat a baixar després de l'augment d'ahir i se situa als 203 casos per cada 100.000 habitants.
Des de l'inici de la pandèmia, la ciutat acumula 15.620 casos confirmats de la Covid-19 després d'haver sumat 37 positius més en les últimes 24 hores. El nombre de morts es manté en les 520 defuncions. Pel que fa a les persones vacunades, ahir van rebre la primera dosi 911 persones, arribant fins a les 23.178. 5.894 ja tenen també la segona dosi.
La crisi sanitària ha posat en una situació molt complicada el sector del taxi a Sabadell. Els trajectes han caigut un 40% des de l'inici de la pandèmia. Una davallada de l'activitat que ha obligat els taxistes a fer torns per poder mantenir les llicències actuals.
Després de la crisi de l'aparició de companyies com Uber o Cabify, el sector del taxi s'enfronta de nou a un repte arran de la Covid-19. Una crisi que ha fet caure l'activitat i la facturació del sector a la ciutat. L'abril de l'any passat, enmig del confinament total, els taxistes locals van deixar de fer la 70% dels seus recorreguts. Amb la desescalada, la situació s'ha reconduït una mica, però tot i això, no arriben les xifres prèvies a la pandèmia. Una situació que els ha obligat a prendre mesures perquè tots els taxistes puguin tirar endavant. Salva Fernández, president de Ràdio Taxi Sabadell, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Está la cosa floja, no hemos autorregulado. Nosotros mismos no hemos dado entre 2 o 3 días de fiesta a la semana para que no salga toda la flota, porque si para todos no habría faena.
Malgrat que la situació és delicada, Fernández reivindica que el taxi és un sector segur que s'ha sabut adaptar a les circumstàncies. Després de cada trajecte, els taxistes netegen i ventilen el vehicle. A més, és obligatori l'ús de la mascareta. I en un mateix trajecte poden viatjar 3 persones si són del mateix grup de convivència, o 2 en cas de formar part de diferents bombolles.
Notícies vespre.
L'AMPA de l'Escola Creu Alta es manifesta en contra de la creació d'un grup bolet al centre. Segons els representants d'aquesta associació de pares, aquesta decisió del Departament d'Educació provocarà una reducció dels espais en un centre que, diuen, ja es troba al límit de les seves capacitats. La raó és la falta d'espai de l'equipament originalment dissenyat per 2 línies, però que finalment es va reduir durant la seva construcció.
Aquesta tarda, un centenar d'infants de l'escola i pares s'han manifestat per l'entorn escolar, tallant una estona les vies de Pi i Margall i l'Eix Macià. D'aquesta manera han volgut personal representants d'educació, amb un tema que s'ha comunicat amb molt poc temps d'antelació i a les portes de les preinscripcions. Montse Monedero, presidenta de l'AMPA, defensa que les famílies que es quedin fora tinguin opció a recol·locar-se en centres del barri.
Les escoles estan preparades, han estat molts anys treballant amb 26, 27 nens, fins a 28 nens. Estan preparades per assumir 5 nens més a cadascun dels cursos, les escoles. Creieu que entre tots totes les escoles d'aquest barri no podrien assumir aquests 9 nens o 10 nens o 12 nens que faltessin? No, han de ficar un altre grup en una escola que és d'una línia i que no té espai, no hi ha aules.
Des de l'AMPA asseguren que la manca d'espais ja es nota en el servei de menjador, ja que els alumnes d'alguns grups estan dinant a les aules. Ara temen que el grup bolet compliqui encara més les coses.
L'Ajuntament i els veïns de Nostra Llar han arribat a un acord per recuperar una part del complex esportiu del barri, un espai que fa anys que està tancat al públic i que només acull les reunions de l'Associació de Veïns. El passat 11 de febrer, l'entitat veïnal va presentar modificacions al projecte municipal i l'equip de govern els hi ha acceptat. Ara esperen que les obres comencin abans que acabi l'any.
Entre aquestes hi ha la renovació de la l'edifici central, que es dedicarà a més espai a la seu de l'Associació de Veïns. També l'obertura de la pista de futbet amb les seves graderies i un escenari fix. En aquesta primera fase de recuperació de l'espai també s'inclourà la tradicional pista de tennis amb vestuaris i lavabos. Ho ha explicat Paco García, tresorer de l'entitat veïnal, al programa Al Matí.
Únicamente habría que cambiar la red y los postes. Le propusimos que al considerar que era un bajo coste el acondicionarlo, que se aceptase dentro de las mejoras en esta primera fase. Y también lo vieron interesante, lo vieron aceptable.
També han parlat a la secció Els Nostres Barris els veïns del Molí d'en Torrella, un petit barri que hi ha baixant per la carretera de Caldes abans de creuar el pont de la Salut.
Els seus veïns se senten abandonats per les institucions, ja que són una zona molt petita i apartada de la ciutat. Per això, un dels portaveus del veïnat assegura que estan estudiant constituir una associació de veïns, Ismael Rado.
Fins al punt que ens hem vist obligades o abocades a associar-nos, a mirar si realment volem associar-nos i fer una lluita més institucional, més justa. Inicialment hi havia una associació de la salut, dels barris de la salut, i ens vam posar totes en contacte i al final estem veient que si juntem forces segurament se'ns farà més cas.
Entre les seves reivindicacions hi ha coses tan bàsiques com que es millorin les voreres, que es posi il·luminació o una paperera, unes denúncies que exposen els comptes de Twitter i Instagram que van obrir l'any passat.
El 68% dels habitatges on han trucat els picaportes de Can Puiggener han accedit a dialogar amb els participants del projecte A Porta. Amb la segona fase en marxa, la previsió és arribar al miler de llars. La mobilitat i els autobusos que arriben a la zona, la neteja, el civisme, l'espai públic, són els principals temes que preocupen els habitants del barri. L'Ajuntament, la Confap i la FAP donen suport a la iniciativa.
A través de la porta, els veïns s'estan vinculant d'una manera més estreta. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ha posat un exemple de l'aportació positiva que està suposant el projecte pel barri.
Veuen que un veí tira un moble al carrer i el mateix veí li diu: no deixis el moble aquí, que hi ha un telèfon de l'Ajuntament que el truques, vens, truques i quedes amb dia i hora i et venen a buscar el moble. I això vol dir que és evident que el projecte A Porta doncs està funcionant, és evident que els veïns estan agafant confiança entre ells i nosaltres doncs esperem que això, que és una petita mostra i un petit exemple, pensem que és una primera passa i jo estic convençuda que quan passin aquests 600 habitatges encara tindrem altres conclusions.
En la segona fase de la iniciativa es preveu augmentar el percentatge d'èxit dels picaportes fins al 90%. L'Ajuntament té en marxa altres projectes que tenen a veure amb la intervenció comunitària, com ara el SOM Torre Romeu, un més al districte 6 i un altre a la zona nord.
Els punts liles tornen a ser presents durant el mes de març en 9 barris de la ciutat després de la prova pilot realitzada al setembre.
La propera parada del punt lila serà demà divendres a la cantonada del Passeig del Comerç amb la carretera de Barcelona, de 11:15 del matí fins a 14:45.
Els castellers de Sabadell creuen que perdran membres de la colla mentre duri la pandèmia, però confien recuperar-ne quan torni l'activitat.
És una de les idees que ha exposat el president dels Saballuts, Joan Carles Sánchez. Lamenten que no han pogut dur a terme cap activitat des de l'estiu passat, quan van relaxar-se les mesures i van reduir la seva activitat cultural i social. Sánchez ha valorat la situació aquest matí al Cafè de la Ràdio.
La potència emocional que fa el fet casteller és difícil de substituir. Sempre ha passat, sempre hi ha hagut substitució de castellers, castellers que venen i castellers que marxen. El repte doncs serà tornar-hi i que la colla torni a sentir-se doncs això, no? Com un col·lectivament, doncs com a partícip, no? De la realitat d'aquesta ciutat, la cultura catalana, i jo crec que en això una bona part de la colla hi serà. És possible que es perdin castellers pel camí, però també és possible que alguns altres hi tornin.
Sánchez veu complicat fer testos i proves PCR previs a les trobades, ja que són, com a mínim, un centenar de persones.
La història de Peter Pan torna a Sabadell. La companyia de titelles Festuc Teatre ha agafat el clàssic conte de l'infant que no volia créixer per adaptar-lo a l'actualitat, un relat en què el protagonista és una nena, la Maria, que viurà un seguit d'aventures amb el seu avi. L'espectacle Adeu Peter Pan arriba a l'escenari del Principal aquest cap de setmana.
El director del muntatge, Pere Pàmpols, explica que volíem parlar de la relació intergeneracional que s'estableix entre avis i nets. Per això, els servia molt el conte de Peter Pan, però reconeix que és un espectacle que no només va adreçat als més menuts. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pàmpols ha detallat una mica com és aquest Peter Pan fet per titelles.
Sempre que fem clàssics, contes clàssics, que aprofitem per donar-los la volta i explicar quelcom més. És a dir, els contes tradicionals generalment estan bastant desactualitzats a nivell de lectures de masclisme o lectures de, bueno, conductivistes, i nosaltres sempre agafem aquests espectacles, els hi donem una mica la volta i expliquem el que volem explicar, no? Però sempre respectant aquest imaginari, no? Que diem una mica de l'autor que en cada conte, no?
Un muntatge en què la música i l'escenografia juguen un paper molt important i que no ha passat per alt, ja que Adéu Peter Pan ha rebut nombrosos premis. Si no us ho voleu perdre, diumenge a les 6 al Teatre Principal.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El Parlament, sorgit de les eleccions del 14 de febrer passat, es constituirà demà divendres amb quatre sabadellencs entre les seves files. El socialista Pol Gibert, el republicà Juli Fernández, el diputat de la CUP Xavi Pellicer i el de Ciutadans Joan Garcia enceten aquesta nova etapa a la cambra catalana amb perspectives molt diferents.
Pol Gibert i Joan Garcia lamenten que el govern independentista sigui el que té més opcions d'elegir-se, perquè temen que es repeteixin les problemàtiques registrades a la legislatura anterior.
Podríem diferenciar entre esperances, diguem, i realitat, no? Tot sembla indicar que podem anar cap a una repetició d'un govern, doncs, independentista, el qual, doncs, sabem que no va funcionar i, per tant, doncs, certa frustració en aquest àmbit, més que res per la ciutadania i pels les conseqüències que pot tenir per Catalunya, no? Evidentment, i també per Sabadell. I l'altra, la meva esperança d'un grup parlamentari com el nostre, doncs, sent el primer grup de la cambra, doncs, poder incidir molt més, no? Impulsar iniciatives que fa falta a Sabadell de fa molt temps i també, doncs, poder fer un front comú ampli de temes que a Sabadell preocupen i que podem posar a l'agenda i posar-nos tots d'acord per tirar endavant.
Hi ha una transversalitat, o sigui, impossible, no? Ideològicament, però sembla que a vegades sí que ho és dins de l'independentisme. Doncs veig problemes i no veig el millor escenari per unes polítiques de reconstrucció que necessitarà Catalunya després de la pandèmia, que hauria de buscar el consens i hauria de buscar, doncs, incentivar el retorn d'empreses, incentivar també la creació de llocs de treball i de riquesa, doncs, que amb la CUP dintre del govern, sincerament, doncs, no tenim moltes esperances de que sigui així.
Per contra, Juli Fernández defensa un govern liderat per Esquerra amb el suport de Junts, la CUP i els Comuns.
La nostra previsió, i creiem que és el que necessita el país i la nostra gent, és que tinguem un govern sòlid, un govern estable, que pugui fer front a les necessitats i els reptes que tenim per davant, que són la reconstrucció econòmica i social del nostre país, i poder fer front a la repressió i avançar cap a l'autodeterminació. Per tant, recuperació econòmica, social, fer front a l'emergència sanitària i amnistia i autodeterminació.
Des de la CUP, Xavi Pellicer ja avança que no donaran suport a la força o forces que no comparteixin el seu ideari polític.
La nostra implicació, diguéssim, en situacions d'estabilitat o de governança anirà en funció de si la resta de forces també volen avançar en aquest pla de rescat social, en aquest nou model de país i en aquesta resolució del conflicte amb l'Estat, no? En funció d'això, i per tant, que ha de mostrar aquesta disposició són la resta de forces, i nosaltres validarem els rols que agafem, òbviament, sempre amb aquest, per nosaltres, absolut veto a les forces del 155. Nosaltres creiem que no hi pot haver separació entre la lluita social i la lluita nacional, perquè el marc autonòmic i el marc estatal no donen cabuda a garantir drets materials o drets col·lectius.
La Constitució es farà demà al matí a l'Auditori en lloc de l'hemicicle per poder garantir les distàncies de seguretat.
El Suprem cita Meritxell Serret a declarar el 8 d'abril i deixa sense efecte l'ordre de detenció i la declaració de rebel·lia.
El magistrat Pablo Llarena l'han citat en qualitat d'investigada per un delicte de desobediència. El magistrat ha decidit deixar-la en llibertat per la interpretació que va fer la sentència del procés sobre la malversació que va absoldre els acusats, per l'estat actual de la investigació que no reflecteix fins ara despeses concretes a càrrec d'agricultura i perquè la pena prevista per al delicte de desobediència és de multa i inhabilitació.
La mesa de l'Assemblea de Madrid ha acceptat la dissolució de la cambra decretada per la presidenta de la comunitat.
Tot plegat després que el butlletí oficial de la Comunitat de Madrid no hagi publicat aquest matí. Tanmateix, l'òrgan ha acordat recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Madrid el decret de dissolució i convocatòria electoral perquè hi ha dues mocions de censura en tràmit, una del PSOE i l'altra de Més Madrid.
La ministra de Treball convoca sindicats i patronals dimecres que ve per reprendre la negociació per derogar la reforma laboral.
Yolanda Díaz assegura que l'objectiu és modernitzar el mercat de treball. Sobre la taula també hi ha l'abordatge de convenis col·lectius, la ultraactivitat i les clàusules de desvinculació dels salaris.
L'Agència Europea del Medicament ha avalat l'ús de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson per majors de 18 anys.
Es tracta de la quarta vacuna contra la Covid que s'aprova a la Unió Europea. A més, és la primera d'una sola dosi i per això des de Brussel·les confien que permeti accelerar la vacunació als pròxims mesos. L'agència considera que el vaccí és segur i ha certificat que té una eficàcia del 67% per evitar la malaltia de la Covid-19.
Moment pels esports. Avui comencem amb snowboard i amb Caral Castellet, que s'ha classificat amb la segona millor puntuació per la final del Mundial de mig tub. La rider sabadellenca només ha estat superada per la gran favorita l'or, Chloe Kim.
La surfista de neu nord-americana, qui ja tenia el millor registre en el primer descens, ha millorat la seva marca sumant 93,75 punts. Castellet s'ha classificat amb un 86,50 per davant d'un altre rider anfitriona, Madi Mastro, que n'ha fet 80,75. La resta de participants han puntuat per sota de 80. La prova té lloc a Aspen, als Estats Units, en un mundial que hauria d'haver tingut lloc a la Xina, però que s'ha reubicat per la pandèmia. Castellet busca penjar-se la segona medalla mundialista després de l'aconseguida el 2015 a Àustria. Fa dos anys, a Park City, es va quedar a les portes del podi. Dissabte, a partir de les 9, tindrà una nova oportunitat amb la final d'enguany.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Pel que fa al Centre d'Esport Sabadell, la plantilla ha completat avui el penúltim entrenament a Sant Oleguer abans de visitar Castàlia aquest dissabte. Tranquil·litat avui al voltant de l'actualitat arlequinada i també pel que fa al conjunt orellut.
El rival del Sabadell s'ha entrenat avui sobre la gespa del seu estadi. A les últimes hores ha parlat de l'últim fitxatge del Castellón, el punta Jonathan Soriano a la cadena COPE.
El equipo está en una buena línea. Ahora tenemos un gran partido el sábado y bueno, no es una final porque todavía quedan muchos puntos y quedan muchos partidos, pero sí que es cierto que nos vendría muy bien esos tres puntos primero para escalar esas pequeñas posiciones en la clasificación, para sobre todo por la confianza de ganar tres puntos siempre es muy buena.
Un Jonathan Soriano que s'ha entrenat aquesta setmana amb normalitat, però que després de molts mesos sense equip no s'ha fixat cap termini concret a l'hora de poder debutar. Avui també s'ha donat a conèixer la designació arbitral. El col·legiat del partit serà el càntabre de 38 anys, José Antonio López Toca, que s'estrenarà amb el conjunt arlequinat. Amb els orelluts només té un precedent aquesta temporada, la derrota per 4-0 al Tartiere d'Oviedo. A la sala Bor hi haurà Barón Aceitón, que per un xoc, recordem, que arrencarà dissabte a 8:45 del vespre.
I fem un apunt de futbol formatiu perquè aquest cap de setmana acaba la primera fase del Club Esportiu Mercantil a Lliga Nacional Juvenil.
El conjunt blaugrana ha caigut fins a la última posició. Ara bé, guanyant aquest diumenge el penúltim, el Manlleu, els de Dani López, passarien amb els millors condicions. El tècnic parla d'obertament d'una final.
El fet de perdre el partit seria complicat perquè al final el Manlleu és rival directe i llavors sí que et quedes ja una mica distanciat. I al final són 5 partits que juguem després. Només quedaran 5 partits.
Ara mateix, amb els 13 punts que tenen els blaugrana, serien quarts per la cua a la segona fase i ocuparien zona de descens. Per tant, partit vital, el de Manlleu, que arrencarà diumenge a les 4 a Arraona Marinals.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
En waterpolo, el masculí de l'Astralpul Natació Sabadell disputa a partir de demà la Copa del Rei a la piscina del Sant Andreu, el primer escull al Catalunya.
Si es compleixen els pronòstics, a semifinals s'haurien de veure les cares amb l'Atlètic Barceloneta, el gran dominador i guanyador de les últimes 8 edicions. En el rècord hi ha la semifinal de la Supercopa d'Espanya d'enguany, on els de Quim Colet van fer saltar la banca a la tanda de penals, però els de Xus Martín venen ara molt més rodats, després de jugar en un dels clubs bombolla de la Champions. A l'equip mariner, sense oblidar el Cata, fa referència al waterpolista Lalo López Escribano.
Es lo mismo de todos los años, cuando viene el sorteo dices, ¿me ha tocado en el lado del Barceloneta o no? Y bueno, este año nos ha tocado en el lado del Barceloneta, pero bueno, el primer partido jugamos contra un Cataluña que son jóvenes, pero este año han sacado buenos resultados, están jugando bien. No será fácil, yo creo que no será un partido fácil. Después si pasamos, evidentemente lo más lógico es que sea contra Barceloneta y ya veremos qué pasa. Ellos seguro que tienen ganas de revancha y dejar las cosas claras después de la Supercopa.
Demà, un quart de dues i a porta tancada, arrencarà l'eliminatòria de quarts entre el Catalunya i l'Astralpul, just després que el Barceloneta i el Mataró encetin la competició a 11:45. Per la tarda tindran lloc els altres duels, Terrassa, Mediterrani i Sant Andreu, Club Natació Barcelona.
Més partits del cap de setmana. En futbol sala, aquest cap de setmana es tanca la primera fase, segona B. El futsal Pia arriba en quarta posició, l'última que dona accés a lluitar per l'ascens, però no depèn d'ell mateix.
Si es manté l'actual triple empat amb l'Eivissa i el Ripollet, n'acabaria sortint beneficiat, però igualant a punts només amb els eivissencs. Per exemple, es quedaria fora. Els de Pedro Donoso reben la visita del Calvià, líder del subgrup 3A, i ja classificat matemàticament, però amb la intenció de seguir sumant, ja que els punts s'arrosseguen. Carlos Povedano, jugador escolapi, admet que serà tot un repte poder treure el triomf.
Es un equipo muy completo, con grandes jugadores y bueno, pues son gente que la gran mayoría entrenan con el primer equipo que ya todo el mundo lo conocemos, el Palma Futsal, y que entrenan 4 o 5 veces a la semana, que eso se nota mucho. A nivel físico son el mejor equipo de la liga y técnicamente son jóvenes, físicamente fuertes, muy, muy, muy completo.
Si la Pia guanya, se'n beneficiaria el Club Natació Sabadell. Si el conjunt nedador s'imposa a la pista del Penyes Plugues i punxa al Calvià, els de Borja Burgos passarien a la segona fase amb la millor puntuació dels dos del subgrup. El tècnic espera cloure el primer tram del campionat allargant la bona dinàmica.
Serà un partit dur, perquè aquí ens van plantejar un partit molt difícil també, i res, amb l'il·lusió de treure els 3 punts, també de recuperar jugadors lesionats que tenim fins ara i poder afrontar aquests partits que queden amb il·lusió, amb optimisme i amb ganes de guanyar.
Tots dos partits, tant el del club com el de la Pia, arrencaran dissabte a les 4 de la tarda. Una estona més tard arribarà el torn per als equips sabadellencs de tercera divisió.
En aquest cas, estrenarà la segona fase amb els amics del Pou, Insercat, ficat en la Lliga que lluitarà per l'ascens. El comptador de punts torna a 0 i els dels Marinals comencen a casa davant del Solsona. El partit podria significar el debut de Dani Salgado, fitxatge estrella en els últims dies.
Llevo 2 entrenos con mi nuevo equipo, la verdad que son entrenos de muchísima intensidad, llego a casa y llego muy muy cansado, pero ya te digo, no he venido a pasearme, vengo a darlo todo, a aprender como te he dicho, porque siempre en esta vida hay que aprender y eso la edad te enseña mucho y sobre todo pues aportar un poquito mi experiencia y como te he dicho, a intentar hacer lo posible porque sea ese ascenso.
El duel tindrà lloc al Pavelló del Nord dissabte 8:15, just després que s'acabi el partit del grup Arraona, Estudi Barcelona davant la Sentiu. Els arraonistes també debutaran a la segona fase, però en el seu cas, en el seu grup que haurà de lluitar per salvar-se.
I la Copa Catalunya de Bàsquet, segona jornada de competició amb els dos equips sabadellencs buscant encadenar una nova victòria.
El Club Natació Sabadell, dins del campionat de primera divisió, debuta en guanya les naus rebent la S dissabte a 6:15. Jonathan Ramírez és el tècnic dels nedadors.
El poder estar en nuestra pista, en nuestros aros, creo que puede ser un aliciente. Pero ya te digo, creo que después de toda la inactividad, el jugar dentro, el jugar en casa o jugar fuera, creo que tampoco no va a ser un factor tan determinante.
A la Copa Federació, en què no es pot optar l'ascens, la Pia visita el Vilatorrada. Aquí ja va superar la setmana passada a Can Colapi per una diferència de 32 punts. El xoc dissabte a les 7 del vespre.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 11 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa El Cafè. Demà recordem que hi ha un especial, un any de la pandèmia, en què podreu escoltar diferents reportatges, diferents veus del que ha donat de si aquest any tan diferent que hem viscut. Ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica, que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.